El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Pràcticament del matí, temps per començar la tertúlia d'aquest dilluns que hem tenyit de lila, com pràcticament tot el programa i com servidora, que s'ha posat avui també de color lila en la jornada que ens acompanya aquesta del 8 de març, i per això ens acompanya una tertúlia un tant excepcional per bé, que sí, com tal com li tocava. Tenim a la Núria Aymerich, secretària general del Gremi. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També, a banda de la Núria Aymerich, ens acompanya l'Elisenda Rovira, que és periodista i coordinadora de l'Observatori Crític dels Mitjans de Mediacat. Molt bon dia, Elisenda.
Bon dia, què tal?
I de seguida s'incorpora també la periodista sabadellenca Esther Vives. Amb elles volem analitzar els reptes de la commemoració d'una jornada com la del 8M d'avui. I primer, si us sembla, començo per la part final de l'entrevista que compartíem amb la Maribel Ainé. En una jornada com la d'avui s'ha de fer vaga, no s'ha de fer vaga, el context de la pandèmia amb la crisi econòmica derivada, que és una mica el que explicava la Maribel Ainé, deia, les companyes hi han fet molta força i estan patint les conseqüències d'aquesta crisi i creiem que no cal anar a la vaga, deia la Maribel, és la justificació que posava Comissions Obreres per no convocar aquesta jornada de vaga i que ens explicava la Maribel Ainé. A la taula virtual, la Núria Aymerich, l'Elisenda Rovira, què considereu? Creieu que calia anar a la vaga, que cal anar a la vaga en jornades com les d'avui? Núria.
Bé, jo, si pogués... Jo crec que la vaga l'hem de fer servir per altre tipus de reivindicacions. Jo crec que la vaga no és el millor mecanisme. Jo crec que hem de fer-nos sentir. Tenim mitjans per molts canals per fer-nos sentir i per fer-nos valer, i la vaga per mi no és el millor dels camins per reclamar els nostres drets. No veig que sigui el millor camí, sincerament.
Elisenda.
Jo crec que de motius per fer vaga, evidentment, n'hi ha moltíssims. Evidentment, la situació de la societat en general i especialment de les dones s'ha agreujat en la pandèmia. La crisi econòmica sempre afecta més a les dones i, per tant, les dones han patit més el confinament amb la doble càrrega de feina i cures i han vist, doncs, encara més agreujats els seus drets. Però precisament en situacions així és quan he sentit una vaga, no? Sempre que hi ha una vaga és perquè hi ha drets que estan en perill. Evidentment, tothom és lliure de fer el que consideri. Però de motius per la vaga crec que n'hi ha, i és més, gràcies a que avui fa 3 anys, el 2018, en aquest país hi va haver una vaga general feminista molt seguida, amb un gran impacte, amb molta mobilització als carrers, amb mobilització sectorial, segurament gràcies a això el 8 de març significa una altra cosa o té un altre impacte social del que tenia abans, no? Perquè una mobilització amb tant pes, doncs crec que va marcar un abans i un després, i per això, des del meu punt de vista, segueix tenint tot el sentit, sempre i quan tinguem en compte que, evidentment, no tothom té la mateixa possibilitat de fer vaga o per no tothom suposa el mateix. No? Una persona, doncs, amb una feina, amb un sou estable, doncs té unes condicions, i hi ha dones, doncs, amb situacions molt més precàries que, doncs, per les quals és una mica més difícil.
En qualsevol cas, dèiem, els sindicats majoritaris aquest cop no han convocat ni tan sols aquelles 2 hores d'aturada que havien fet en 8 temes anteriors, no? Aquest cop han decidit, doncs, deia la Maribel, traslladar aquesta reivindicació, doncs, en aquest informe que comentàvem amb ella, amb la Maribel Ainé, la secretaria de Dones i la LGTBI de Comissions Obreres, sobre una mica en la línia del que deia l'Elisenda, els efectes de la pandèmia en concret en les dones. És a dir, què s'ha notat dels efectes de la pandèmia en les dones? Doncs, bàsicament, un increment de l'atur en elles, més que en ells, un increment de la precarietat, i el que comentàvem crec que era fa un parell de setmanes quan parlàvem d'aquest Dia Mundial de l'Equiparació Salarial entre Homes i Dones, que ens deien que la bretxa salarial, atenció a les xifres que surtin de 2020, Atenció a les xifres que surtin de 2020, perquè, ho deia l'Elisenda una mica, el teletreball ha implicat en molts casos reduccions de jornada. Per tant, ha implicat també un descens de sous, ha implicat també un descens de plusos perquè no pots assumir responsabilitats en determinats contextos, o si més no, des de les empreses no es considera que les hagis d'assumir en determinats contextos. A banda, i perdoneu que ho digui així, ja sabeu que a mi amb aquests temes em torno una mica més tertuliana, però el coco de les dones com està després de la pandèmia, després de el teletreball amb criatures, les conciliacions i tot plegat. Però anem, si us sembla, als efectes purament econòmics d'aquesta pandèmia. Això que dèiem ara, un increment molt important de les dades d'atur, és a dir, ho deia l'Elisenda també i ho deia la Maribel, en un context de crisi, les primeres expulsades del mercat laboral són les dones. Això va passar el 2008 i ha tornat a passar en aquesta crisi, més enllà de la part de ser una crisi sanitària, per tant, també aquesta incidència directa. I l'altra és... m'he quedat al·lucinada amb la dada, us la dic, i penseu-la, perquè déu-n'hi-do. Un 72% de les dones a Catalunya s'han sobreviscut durant l'any 2020 amb un salari dues vegades inferior al salari mínim interprofessional. Per què? Doncs per la percentatge d'ERTOs assumits, allò del 20% de la jornada, reduccions, etc, etc, etc. En tot això, Elisenda, què?
Primer, perdó que faci un d'allò, però parlàvem de la posició de Comissions Obreres, a mi lamentablement no em sorprèn. El 2018, quan aquest país es va aturar, un sindicat majoritari com són, es va limitar a convocar una aturada de dues hores, per tant... per sort, penso, el feminisme compta amb organitzacions pròpies i amb un moviment organitzat independent de grans sindicats que, des del meu punt de vista, potser no estan a l'alçada. Sobre la situació, la qüestió laboral, és que és una cosa que repetim cada any. És que no només amb el teletreball les dones han hagut d'assumir majoritàriament les tasques, per exemple, no? de responsabilitzar-se de l'educació dels fills quan les escoles estaven tancades i tenien els nens a casa, o seguir fent aquesta doble jornada laboral a la feina productiva i a les tasques de cura a casa, sinó que, a més, ja de sortida, les dones són qui ocupa les feines més precàries, no? Moltes vegades doncs, sense contracte, amb sous molt baixos, i tot això no ha fet més que augmentar. Sobre els efectes del teletreball, hi ha un estudi que va guanyar una beca d'estudis feministes, la beca Natividad Yarza, que crec que sortirà aviat, però que és molt interessant, perquè parla de com el teletreball s'ha considerat des d'alguns sectors com una mesura de conciliació, perquè permet doncs, això, no? Estalviar-se el temps de desplaçament, conciliar millor les tasques domèstiques amb la feina... però que mentre això només es consideri una mesura cap a les dones, realment doncs no estarem avançant. No? La situació és molt greu i tu ho apuntaves també a la qüestió de la salut mental, no? Com afectarà això. Llavors, potser el que hauríem d'estar reivindicant és també un pla de xoc perquè la situació de les dones a nivell professional doncs no es vegi absolutament destrossada després d'aquesta pandèmia. No?
Núria.
Sí, jo crec que el problema és tan complex i tan seriós que l'hem d'anar disseccionant. És a dir, el teletreball, evidentment, ha agreujat la vida de tots, especialment de les dones, però també dels homes. És a dir, en quant als efectes que tindrà aquesta pandèmia, més enllà dels efectes econòmics, que són devastadors, hi ha una part dels efectes que són psicològics i emocionals, i de salut, a part dels de salut, òbviament, i de mort, que aquests els dono per descomptat com els meus greus, però, francament, la pandèmia tindrà un efecte psicològic en totes les persones brutal, molt més del que jo crec que hi posem atenció. El fet d'estar a casa, la dona i l'home, i fer teletreball, els que han tingut la sort o hem tingut la sort de poder-lo fer, perquè l'atur no ha permès a tothom fer teletreball, malauradament, és a dir, el teletreball... diguem d'alguna manera, tant de bo que tothom l'hagués pogut fer, però un cop fet ha castigat durament aquesta atenció i aquesta, com deies tu, Mireia, com ens quedarà el cervell a tots plegats després d'aquesta pandèmia, amb els nens estudiant telemàticament, els nens jugant i corrent, els nens plorant i demanant i fent teletreball. Aquesta ha estat una pressió brutal que ha recaigut una vegada més doble o triplement sobre la dona. És així. Culturalment, la dona estem carregant amb les tasques domèstiques, amb la cura dels fills, amb la cura dels pares, amb la cura de la família, amb una quantitat de responsabilitats brutal que clarament la pandèmia ha agreujat. Tenim una feina brutal a nivell cultural de donar-li la volta a això. O sigui, la cultura s'ha de canviar dels homes i de les dones. Els homes ho han d'entendre i les dones també, totes nosaltres, hem de fer el possible per evitar que passi. Els homes ho han d'entendre. Hem de fer educació des del primer any de vida de les criatures. I en els adults hem de fer, per terra, mar i aire, campanyes de conscienciació, d'educació, per evitar d'una vegada per totes que es criminalitzi la dona, que sigui la perjudicada en totes aquestes tasques, que el pes és brutal i la discriminació també per sou i per situació professional també és clarament menys tinguda.
Se'ns incorpora a la tertúlia la periodista Esther Vives. Esther, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem parlant dels efectes del teletreball, Esther, d'aquesta incidència que ha tingut el teletreball, sobretot en la dona, que és un concepte nou, no? El 8M de l'any passat encara no sabíem el que ens venia sobre respecte a la pandèmia i, per tant, no teníem clara la incidència que podia tenir tot aquest teletreball. Ara, amb aquesta perspectiva d'un any, sí que veiem, no?, quins són els efectes d'aquesta pandèmia en les dones. Alta desocupació, xifres altes d'atur, també doncs, més temporalitat, més cures i més teletreball. Els efectes del teletreball i d'aquesta conciliació, per dir-ho entre totes les cometes del món que s'hi puguin posar, això d'estar treballant amb criatures, quina incidència podrà tenir també en un futur?
Bé, el que ja s'està mostrant en informes i en estudis que s'han fet, que l'actual situació de pandèmia sanitària que ha augmentat el teletreball també ha generat més desigualtats en l'àmbit laboral, perquè el teletreball no ha vingut acompanyat d'una sèrie de mesures de corresponsabilitat. I, per tant, el que ha significat és que les dones treballem des de casa, però a la vegada, en la gran majoria dels casos, ens hem de fer càrrec també d'acompanyar les criatures, d'haver d'estar per elles. Aleshores, en definitiva, el teletreball, amb les condicions actuals, ha significat una sobrecàrrega de tasques i de feina. I, per tant, el que ja s'està veient, doncs, és que aquesta situació, i ho vam veure sobretot clarament durant el confinament, ha augmentat les desigualtats de gènere en l'àmbit laboral i, per tant, també tot el que es coneix com la bretxa de gènere en el mercat de treball.
Sobre aquest tema del teletreball, Elisenda, algun comentari?
No, en la línia del que ja comentava l'Esther, ja comencen a sortir estudis, no?, i informes de quins efectes ha tingut això durant any, i és el que l'Esther deia ara. Si no, això no va acompanyat de mesures de conciliació, no és una mesura per si sola efectiva, al contrari.
Clar, en el setembre, quan començava el curs escolar, no, jo recordo que aquí havíem fet moltes tertúlies, i potser la Núria ho recorda, no, posant-ho les mans al cap amb el tema de què passava si es confinava un grup escolar. No? Sabeu que si es confina un grup escolar només tenen dret a baixa els pares, la mare o el pare, un dels dos progenitors, a les mares, als pares, és igual, un dels dos progenitors, si la criatura ha donat positiu de coronavirus. Si no ha donat positiu de coronavirus, no hi ha l'opció de tenir aquesta baixa, sinó senzillament negociar amb l'empresa, demanar reduccions de jornades, demanar permisos, agafar vacances durant aquests 10 dies que has de tenir les criatures a casa. Aquí encara no hi ha xifres, però a mi m'agradaria saber si s'està fent algun estudi de veure qui s'està agafant aquestes reduccions de jornada o qui està assumint les cures d'aquestes criatures durant els 10 dies que els tenim a casa confinats. És a dir, això s'està fent en quin percentatge per part de les dones, en quin percentatge els homes van a l'empresa a demanar i, com hem dit moltes vegades també les tertúlies, què passa quan és un home el que entra a un despatx a demanar una reducció de jornada per cuidar de les criatures i què passa quan és una dona? La reacció de l'empresa acostuma a ser radicalment diferent. Núria, sí o no que l'empresa reacciona diferent si és una dona o si és un home qui ho demana?
Jo t'ho diria que l'experiència, pel que jo conec, i ho dic amb tota la sinceritat, és que no hi ha hagut diferència. I la diferència és que quan la dona, potser ella, demana, jo el que he viscut a la pandèmia, amb sinceritat, és que les empreses han fet tot el possible per adaptar-se i ajudar a que això pugui ser, diguem, que es pugui sortir de la situació. Jo, almenys en el meu entorn empresarial que he viscut, la meva experiència és que les empreses han fet el que han pogut per homes i dones es poguessin adaptar a tenir els nens a casa o si estaven confinats. Per tant, jo sí que amb tota sinceritat us puc dir que és el que he viscut, el que he vist i el que he comprovat. No hi ha hagut diferències entre homes i dones. Això no treu que, evidentment, les dades demostren que, en línies generals, ha recaigut, sobretot en la dona, no? També perquè tenim nosaltres un rol de cuidadores superior, per això us deia abans, jo sempre dic que la dona és fràgil en molts casos, en moltíssims casos, i per tant s'emporta la pitjor part, però a vegades també nosaltres assumim rols que també nosaltres els hem de replantejar. Però jo vull dir que el meu entorn empresarial, sincerament, les empreses s'han adaptat a fer fàcil homes i dones a la cura dels fills.
Esther.
Sí, bé, el gran problema que tenim és que es considera en aquest sistema patriarcal i en aquesta societat la dona fràgil, cuidadora per excel·lència, cuidadora per naturalesa, i tot això és una construcció social i cultural.
Sí.
La capacitat de cuidar, la capacitat de criar, la capacitat de donar suport a les persones dependents, ja siguin infants, malalts o persones grans, la tenen tant les dones com els homes. El que el sistema patriarcal ha imposat aquest treball de cures en les dones, i l'ha imposat considerant que les dones hem de fer aquesta feina de manera gratuïta, a més és una feina que es considera que no és important, no es valora, no es visibilitza, quan d'una banda s'hauria de donar valor i visibilitat a aquesta tasca, perquè sense persones que sostinguin el treball de cures, què seria de nosaltres? I de fet, quan les dones ens hem incorporat en el mercat de treball, aquest treball doncs ha quedat també en mans d'altres dones, en situacions en general més precàries, en feines poc estables, sovint dones immigrants, i aquest treball de cures primer s'ha de valorar, s'ha de visibilitzar i s'ha d'assenyalar que és responsabilitat de tots. Després, en relació al que tu comentaves, Mireia, d'aquesta situació en la qual ens trobem, que si tenim una criatura que a la seva classe hi ha un contagi de Covid i malgrat que no hagi donat positiu ha d'estar a casa durant 10 dies, el problema és que en general segurament qui s'agafa aquesta baixa és la mare, o si no és la mare doncs acaben sent els avis i les àvies. I el problema està en que des del govern, des de les diferents institucions, no es dona suport a nivell legislatiu a aquesta realitat. I, per tant, acaben sent, en general, les dones que assumim aquesta feina. Perquè si veiem les dades de les dones, de les persones que s'agafen treballar a temps parcial, en general són les dones, i això les penalitza també. Per tant, aquí hi ha d'haver un replantejament, d'una banda, a nivell laboral, de la pròpia empresa, que no discrimina la dona pel fet de ser dona, com constaten les xifres, i a la vegada el govern, ja sigui català, ja sigui estatal, ha de dotar els drets de les dones i també ha de dotar tot el que significa criar i cuidar de drets perquè no sigui una tasca que assumeixen determinades persones amb prejudicis personals i laborals.
Elisenda.
Absolutament d'acord amb el que s'ha dit. En aquesta línia, quan hi ha la pandèmia, quan hi ha ara fa un any el confinament total, quan la pandèmia té uns efectes sobre el treball reproductiu, doncs a nivell institucional es fan unes mesures, es fan uns ERTOs, es fan una sèrie d'accions dotades d'un pressupost econòmic, que podem discutir si són suficients o no són suficients. Però, en canvi, no hi ha un pla de rescat per les cures, no? No hi ha una política, el que tu comentaves, de baixes per pares i mares que tenen els infants confinats a casa. No hi ha una compensació d'això. Llavors, si això no és una prioritat política i no es dota de diners i de mesures concretes, igual que es dota a l'hora de parlar de l'economia productiva, de les feines remunerades, aquí tenim un problema, perquè no s'està ajudant a combatre aquesta situació.
Fem una pausa per... Algú volia dir alguna cosa? Perdoneu?
Jo anava a dir que realment la situació de la pandèmia ha sigut brutalment dura i, evidentment, les dones ho han patit d'una manera doble, pel que estàvem dient. I era una situació molt imprevista, però ningú ha contemplat com es resolia laboralment la cura dels fills quan estaven confinats a casa. I teletreballar amb els nens a casa ha estat ciència-ficció de duríssim, brutalment dur, i us haig de dir, evidentment per les dones, però jo he estat amb videotrucades i amb videoconferències amb els homes directius del màxim nivell, amb els nens a sobre. Vull dir que jo crec que ha repartit per tothom la duresa d'aquesta situació i certament no estava prevista la solució des d'un punt de vista legislatiu.
Si em permeteu, a mi m'agradaria afegir que el problema és que l'Estat s'ha netejat les mans en aquest context de crisi sanitària i en el confinament ho vam veure en la mesura en què es van tancar les escoles, els nens a casa, i considerant que ja hi hauria algú que es feia càrrec d'aquest treball de cures, i aquest algú han estat les dones. I això són dades objectives, per més que potser en una videoconferència apareixi un pare que s'encarregui de les criatures, que evidentment per sort hi ha pares implicats i corresponsables, la gran majoria no és així, i així ho diuen les xifres. Els problemes de salut mental en les dones en aquest context de crisi i de confinament, quan el vam viure i encara avui l'han patit i molt les dones, perquè han hagut de seguir sense càrrec de les criatures. I com ara deia també la Mireia, quan una criatura doncs, ha d'estar tancada a casa degut a aquesta situació de contagi a la seva aula, doncs en general són les dones qui se'n fan càrrec i, per tant, hi ha un impacte directe en les dones, i això s'ha vist en estudis que s'han publicat recentment, on, per exemple, en l'àmbit acadèmic, els homes han seguit publicant a nivell d'informes acadèmics igual o més que prèvia a la pandèmia, mentre que les dones científiques han disminuït de manera molt important el número de publicacions que portaven a terme. És un exemple dels molts que podríem posar de com aquesta pandèmia ha afectat de manera desigual a homes i dones, perquè les dones, en la majoria dels casos, han seguit fent càrrec de tot aquest treball de cures.
Ens quedarà que algun dia es pugui saber també com han viscut les criatures el fet de trobar-se amb aquesta situació dels pares, no cridis, no parlis, no et moguis, no juguis, tal, juga aquí, dorm, no? Allò, dorm, has de dormir que tinc una reunió, no? Algun dia també s'haurà d'analitzar els petitons, el que han viscut durant aquesta pandèmia, que òbviament ara des de l'escola doncs està fent molt aquesta tasca de recuperar totes aquestes criatures després de tots aquests mesos. Però va, fem una pausa per la publicitat i a la tornada vull parlar de la incidència que té la maternitat en tot això, és a dir, en el punt en què la dona es queda embarassada, els efectes que hi ha, mercat laboral, etc, etc. Publicitat i tornem.
Les previsions no ho feien pensar.
Por immediata no n'hem de tenir. A Catalunya la previsió de casos depèn de que vinguessin de cop molts pacients en viatge d'aquest lloc. Això no és previsible.
Però el 14 de març tot va saltar pels aires.
Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
Els hospitals es tensionaven fins a límits impensables.
Poder alliberar d'aquests llits l'hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment, poder estar el millor preparats.
I amb la primavera arribava una petita relaxació.
Després de més de 50 dies de confinament, el comerç de proximitat ha pogut reobrir aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 0 de la desescalada.
L'esperança en un petit flascó.
La vacuna de Pfizer, que s'ha començat a subministrar a la ciutat aquest diumenge, és la principal esperança per deixar enrere la pandèmia.
Aquest divendres, 12 de març, especial un any de la pandèmia a Ràdio Sabadell. Des de les 9 i fins a 2:15 repassarem 12 mesos molt intensos.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
El cafè de la ràdio. Instagram @RadioSabadell.
En punt 2:15 estem fent tertúlia amb la Núria Maric, l'Elisenda Rovira i l'Esther Vives parlant sobre aquest 8M, sobre la reivindicació d'aquest 8M i un dels aspectes amb els que sí que volia posar una mica d'èmfasi avui és en el tema de la maternitat, perquè molts dels estudis, tot i que aquest any, dèiem, un dels punts que s'ha posat damunt la taula és la situació de precarietat que viuen les dones joves. De fet, la Maribela Iné de Comissions Obreres ens deia: aquest any les xifres diuen que s'ha igualat una mica la situació entre les dones joves i els homes joves. Diu, però no és perquè haguem guanyat camí, sinó perquè la situació dels homes joves ha estat molt pitjor. Per tant, aquesta igualtat no és real, sí que és real, però no és positiva, diguéssim. Però en qualsevol cas sí que volia parlar de què passa quan la dona es queda embarassada, quan la dona és mare i quins efectes això acaba tenint en el mercat laboral. Esther, tu has treballat molt al voltant d'aquesta qüestió, de fet has publicat el llibre Mama desobedient, en parlàvem a Ràdio Sabadell també. En aquest sentit, una vegada la dona té una criatura, quin efecte té això en la seva carrera professional? Què diuen els estudis?
Doncs té unes conseqüències directes i unes conseqüències de caràcter negatiu, perquè el que ens trobem és que existeix el que s'anomena un mobbing maternal que fa que la dona mare sigui discriminada pel sol fet de ser mare. De fet, si tu ja ets una dona que es considera amb edat reproductiva, que pot tenir criatures al voltant dels 30 anys, sovint a les entrevistes de treball ja se't pregunta, escolta, tu et planteges ser mare, et planteges tenir fills, filles, i en funció del que responguis pots tenir més o menys números perquè t'agafin. Si dius que vols tenir fills o filles, això evidentment són punts negatius. I un cop si et quedes embarassada, això evidentment també té conseqüències i moltes dones doncs no han pogut promocionar-se la feina com esperaven o com era previsible perquè van ser mares. I aleshores veiem un impacte directe entre el que és la maternitat i la penalització en el mercat de treball. El problema és que sovint diem, bé, és que la maternitat penalitza, tenir criatures penalitza, però és que el problema no és la maternitat, sinó el problema és aquest mercat de treball que bàsicament el que fa és discriminar a les mares. I això per una banda, i d'altra banda també les dificultats de conciliació amb les quals ens trobem les dones que som mares, perquè el mercat de treball dona l'esquena a tot aquest procés de criança. Aleshores, si ja ser mare és difícil, perquè no és fàcil, en particular quan tens una criatura per primera vegada, això poses en l'aire la teva vida anterior, si a més el mercat de treball ho penalitza, doncs evidentment tenim un problema i gran.
Núria.
Realment la maternitat té un impacte directe i molt dur en la vida professional i laboral de les dones. És exactament així. És a dir, quan ets mare és molt difícil compaginar la teva feina i fer una carrera professional i ser mare. I ho dic clar, vull dir que no. I ara afegiré. Jo de totes maneres crec que a poc anem aconseguint les baixes paternals i les baixes maternals. A poc, ho dic per donar algun missatge també en aquest sentit. Jo quan veig ara que els homes agafen la seva baixa paternal per tenir cura dels nadons, penso que alguna cosa bona també està començant a passar. No és que passi allò generalitzadament, però també passa. És un tema complicat, evidentment. Les dones, jo sempre dic que hem de fer el triple o el quadruple d'esforç per arribar a algun lloc. És molt difícil la vida professional d'una dona en la societat actual. I li podem donar les voltes que vulguem, però cal una educació diferent, cal un canvi cultural per homes i per dones i una legislació que ho acompanyi amb mesures que ho facin possible. Però també nosaltres hem de veure d'aquesta cultura, no? Perquè també nosaltres volem estar amb els nostres fills. Jo crec que cada vegada es penalitza més que en una entrevista de treball es pregunti si vols tenir fills. En aquest moment, és cert que encara hi ha seleccions de personal que ho pregunten, però també és veritat que cada vegada està molt mal vist aquesta pregunta. I em consta que en molts casos s'evita de fer, no? Jo diria que el camí és llarg, tortuós, i ningú ens pot enganyar. Les dones ho tenim molt difícil en la vida professional per ser mares. Ser mares en una vida professional ho tenim més difícil que els homes, clarament molt més difícil, però no hi ha altre camí que la cultura, l'educació i les mesures que facin aquesta compatibilitat entre la maternitat i la professió. Però és difícil, eh? De moment, el que sí que tenim és que les mares ho han tingut molt difícil per tenir una vida professional i ser mares. Això és així.
I hi ha una cosa que segueix passant, que és que quan una dona arriba a un lloc de poder, no? Ostres, hi ha arribat fins aquí i té... L'altre dia tenia una conversa amb un familiar meu quan deia la presidenta de, no sé si era la Comissió Europea, té 7 fills, imagina't. No? Segurament si és un home i té 7 fills, doncs no ens semblarà, no ens semblarà tan rellevant, no? que hagi arribat on ha arribat.
El tema d'aquest, el cultural.
Clar. Aquest... No, però aquest, o sigui, és el més difícil de combatre, segurament. Eh?
És clar que la cultura ha de canviar. És a dir, per què algú fa un comentari que una dona té 7 fills i no fa un comentari de que un home té 7 fills? Per què?
Perquè ja se sobreentén que algú li cuida, no?, quan és un home. És així de trist, però ja. Jo crec que és la realitat, i s'han de dir les coses.
Sí,
s'han de dir les coses amb nom i cognom. Vull dir, és així. Elisenda.
Sobre això, hi ha debat, ara ja no passa tant, però quan s'entrevista, doncs això, dones que són líders en el seu àmbit professional, de vegades en entrevistes als mitjans de comunicació, en alguns mitjans se'ls ha preguntat, doncs, per la família, per com compaginen la cura, etcètera. No? També és una cosa que cada vegada està més mal vista, però que hi segueix havent masclisme als mitjans de comunicació, això ho sabem. No? Llavors, una de les opcions d'això que donaria per molt debat és preguntar-ho als homes. No? També quan s'entrevista, doncs, un president del govern o s'entrevista un home amb molta responsabilitat professional, doncs preguntar-li com ho compagina amb la cura dels fills. Potser si tots visibilitzéssim quines coses fem en el nostre dia a dia o de quina manera compaginem la cura dels fills o de les persones dependents o les tasques de cura en general amb la nostra vida professional, visibilitzaríem, doncs, això, no? Que de vegades doncs hem de fer renúncies, fins a quin punt els homes en parelles heterosexuals fan renúncies, fins a quin punt aquestes cures van a mans de dones més precàries, com poden ser doncs, cangurs sense contracte o educadores d'escola bressol que estan mal pagades i precaritzades sempre, no? Això seria una qüestió. L'altra cosa és aquesta necessitat ja de repartir les cures, de deixar d'assumir que les cures són una cosa de dona, repartir les cures i repartir les renúncies i repartir la responsabilitat. Aquí me'n vaig a l'altre tema, no? Quan parlem d'aquesta qüestió, la Mireia riu, que és la càrrega mental, no? Això que s'ha anomenat la càrrega mental, que és, ja no és només la qüestió de qui fa la feina, sinó de qui mentalment organitza, s'anticipa, preveu, perquè tot allò que es necessita, una casa, una família, unes criatures per rotllar, doncs estigui llest, no? Perquè hi hagi doncs, roba neta per portar, per posar-li a les criatures, o bolquers a l'armari, o menjar a la nevera, no? Són reptes que anem comentant i anem donant-li voltes i penso que s'està avançant, però que és hora ja que s'avanci més i bàsicament que els homes es posin les piles. Dic els homes perquè inconscientment estem parlant tota l'estona potser de parelles heterosexuals, de famílies clàssiques, entre cometes. Però és que hi ha moltes més realitats. Hi ha dones monomarentals, famílies monomarentals que ho tenen encara molt més complicat i que si parlem de baixes laborals, que a mi em sembla molt bé que els homes hagin d'agafar també baixa laboral quan són pares, però potser en el cas de les famílies monomarentals haurien de tenir segurament el doble de dies, no? O poder escollir quina altra persona del seu entorn s'agafa aquesta baixa, que en una família heterosexual s'agafaria el pare, en una parella heterosexual s'agafaria el pare, per acompanyar-les en la cura. Aquí ja obro més melons, que no...
No, no, el meló permís de paternitat el tenia apuntadet perquè sé que ens donarà de sí, que ens donarà de sí aquest meló. Esther?
Sí, d'una banda, abans comentàveu, no?, dones que tenen càrrecs importants de responsabilitat i que també tenen fills i com que això a vegades pot semblar una normalitat, més enllà del fet que se'ls pregunti per al fill o la filla tal presidenta d'un govern i no si aquest càrrec el fa un home. Però per mi, l'element també preguntar-nos és aquesta mare, qui es fa càrrec d'aquest fill en relació a aquesta mare, no? I amb això no vull dir que si aquesta mare, el fet de que tenir criatures no pugui desenvolupar-te en l'àmbit laboral, al contrari, no? Jo crec que hauria de ser compatible tenir criatures i poder desenvolupar-te en l'àmbit laboral, però el gran problema és que quan les mares tenim una... o la mare té una feina que li requereix doncs, un compromís molt important, ha d'externalitzar sovint aquest treball de cures, i aquest treball de cures s'externalitza en general amb d'altres dones, amb una situació laboral precària, sovint dones migrants, i per tant el que veiem és que hi ha una espiral d'aquest treball de cures que quan no l'assumim nosaltres, l'assumeixen d'altres dones. I crec que en aquest sentit és important assenyalar que al final la maternitat no és igual per totes les dones, que la maternitat ve travessada per desigualtat de gènere, i per això se'ns discrimina pel fet de ser dones en els llocs de treball, i per això es valora poc la maternitat i tot el que implica. Però si tu ets una dona amb pocs recursos econòmics encara tindràs més dificultats, o si ets una dona migrant, perquè la maternitat ve travessada, com deia, per desigualtats de gènere, però també per desigualtats de classe social i d'edat. Això per una banda. I l'altra qüestió que volia afegir així breument en relació al que deia la Núria també, dels permisos de maternitat i dels permisos de paternitat, que clar, ens hem trobat que aquest any el permís dels pares, del progenitor home, en el cas que hi sigui, és a dir, del segon progenitor, més enllà de la mare que té les criatures, doncs, arribat a les 16 setmanes i té la mateixa durada que el permís de les mares, i això és positiu en el sentit doncs, que cuidar també per un home, per un pare, és un dret i hauria de ser un deure. Però el gran problema és que el permís de paternitat en els últims 5 anys ha augmentat un 700%, ha passat de les 2 a les 16 setmanes d'avui en dia, però el permís de les mares en més de 30 anys, des de l'any 89, no s'ha mogut ni una coma de les 16 setmanes. Quan és un permís molt i molt curt, incompatible amb la lactància materna exclusiva si tu li vols donar al teu nadó, i que per moltes dones és del tot insuficient perquè tampoc permet recuperar-se del part ni estar amb la seva criatura. Per tant, està bé que s'ampliï el permís dels pares, però el permís de les mares no es mou ni una coma, i jo crec que és un altre dels elements que visualitza aquesta discriminació del fet de ser mare, tant a nivell social com també a nivell laboral.
Aquí hi ha dos elements, el que posava ara l'Ester damunt la taula, és a dir, si té sentit que els dos permisos vagin en paral·lel o si la dona, pel fet de que és la que acaba donant a llum a la criatura, la dona, la mare gestant, per dir-ho d'aquesta manera, que és la que acaba donant a llum a la criatura, necessita més temps de baixa, i si aquest temps ha de ser doncs, que el pugui escollir la mare o pugui decidir doncs, per les seves necessitats o les seves voluntats doncs, un retorn abans al mercat laboral, crec que això és un context. I l'altre és dels permisos de paternitat, ho dèiem ara, no? Des del 2021... aquests permisos de paternitat són de 16 setmanes també doncs, per l'home. Recordeu, les primeres 4 setmanes han de ser paral·leles al part, és a dir, just després del part l'home s'agafa aquestes primeres 4 setmanes i les altres 12 setmanes sí que poden ser doncs, quan l'home vulgui. Això és el que diu, ens quedem amb aquest. Però el missatge que hi ha al darrere és quan l'empresa i l'home acordin que es pugui fer. Que això també és important, eh? Vull dir que al final hi ha d'haver una negociació entre l'home i l'empresa, que en el cas de la dona aquesta negociació no existeix. És a dir, tu tens la criatura i tens les teves setmanes i no has de negociar amb ningú. Al cas de l'home hi ha d'haver aquesta negociació i l'empresa ha d'estar d'acord. I jo li preguntava a la Maribel, i li posava deures, de que quan s'acabés l'any es fes un estudi concret de quants homes s'havien agafat el permís de paternitat de 16 setmanes. No? De quants homes realment havien exercit aquest dret. I, quines...
I que haguessin agafat les 16 setmanes.
Exacte, i quina pressió s'havien trobat en l'entorn empresarial per poder agafar o no aquestes 16 setmanes, no? Perquè al final està normalitzat que la dona desaparegui 4 mesos de l'entorn laboral, però que l'home desaparegui 3 mesos de l'entorn laboral per tenir cura d'una criatura no està normalitzat. I per tant, les empreses ho posaran fàcil, no ho posaran fàcil, crec que és el que ens queda analitzar, eh?
Jo crec que, permetem, Mireia, jo crec que hi ha un altre element, i és el de cadascú com ho viu. És a dir, l'home vol les 16 setmanes? És a dir, aquí hi ha un factor que sempre, quan et dic, quan em presenten,
sempre t'hi afegeixo. I ara et vaig a provocar, és veritat, avui m'ho he deixat, Núria, et vaig a provocar, i l'home ha de poder escollir si vol o no les 16 setmanes?
Home, a mi m'agradaria que no ho pogués escollir, que les hagués de fer, però encara m'agradaria més que entengués que és així el que ha de fer. És a dir, el podem obligar, però a mi el que realment em donaria satisfacció és que l'home ho trobés el més normal del món que les hagués d'agafar. És a dir, que en el cas de la dona hi ha un tema biològic, és a dir, que hi ha un tema físic, un tema físic que t'has de recuperar. Però tornem a estar en el punt, no? En el punt cultural. Hi ha un factor que voldria introduir, i és com gestionem la culpa i el sentiment de culpabilitat, homes i dones, no? Jo sempre torno, i la Mireia ho sap perquè ho dic moltes vegades, no? Aquest sistema educatiu, emocional, com estem educant a nens, a nenes i a persones grans i quin impacte tenim amb ells. Perquè vivim en una societat en què la culpa és el pa diari de la nostra vida. Ens estem culpables per tot. Quantes dones senten o ens sentim culpables a l'hora de deixar el nostre nadó i es quedi el pare a casa? És a dir, jo estic abandonant el meu fill, no ho sé, també hi existeix aquest sentiment de culpa que s'ha de treballar. O sigui, no som culpables, compartir no t'ha de fer sentir culpable de res, no? Per tant, és un tema també educatiu que nosaltres, homes i dones, home, a la millor culpable per no anar a treballar, i la dona potser se sent culpable a vegades per no estar més amb el seu fill. Per tant, aquesta culpa l'hem de treballar des de tots els àmbits, treure aquesta culpabilitat escarosa que ens afecta masses vegades en la nostra vida. I deixa'm fer un comentari. Jo crec que és indiscutible que la desigualtat afecta especialment a la dona, que té treballs menys qualificats, que té menys formació, menys qualificació, menys preparació i més immigració, si vols, o més situació social precària. Afecta d'una manera indiscutible amb una duresa brutal en el col·lectiu més feble de la dona, el més fràgil, indiscutible. Però també dic que les dones més tècniques o més directives tampoc és que ho tinguin molt fàcil, I també hi ha un treball a fer en aquest àmbit en què el tracte de la dona en tots els àmbits, també la dona directiva, també és un tracte diferent que el que té un home. I jo crec que potser també toca dir-ho, no?, en una tertúlia com la d'avui. És a dir, i començo destacant d'una manera molt clara que qui té més afectació és qui té menys recursos i qui és més fràgil. Vull dir que això per sobre de tot. No voldria comparar-ho de cap manera, és incomparable. És a dir, tenir recursos o no tenir-ne, de tot tipus, fa que sigui molt pitjor, evidentment, la desigualtat, extremadament pitjor. Però també val la pena de dir que la dona tècnica, la dona directiva, la dona amb responsabilitats també té diferent tracte que la d'un home.
Elisenda, permisos... Això seria el del terra enganxós, no?, que li deien... Núria, una vegada has arribat, el terra també és enganxós i et costa moure-t'hi, no? Era això, no? El sostre de vidre, el terra enganxós. Vaig quedar amb aquesta imatge.
I aquesta cultura, jo crec que val la pena també de dir-ho, no? Aquesta cultura que hi ha impregnada, que, diguem, hi ha un menysteniment soterrat moltes vegades, que hem normalitzat o no les dones, i que com a mínim algunes ens en donem compte que cada comentari que guarda al darrere, no? És a dir, ull, perquè la discriminació a vegades és molt sutil. A vegades,
desgraciadament, gens, és molt evident. A vegades gens, que li diguin a Jean
Laporta,
eh? Que a vegades gens, no? Perquè a vegades queda molt clara, com si no que li diguin al Jean Laporta ahir tot el debat a les xarxes socials, sí, no sé si ho ha seguit.
Sí. Però vull dir que tot plegat és cert, eh? I que, per tant, no podem normalitzar aquest menysteniment de la dona a vegades tan sutil, que també hi és. Eh? Aquest tampoc es pot permetre.
Elisenda.
A mi em sembla interessant, bé, moltes coses de les que s'han dit, però la Núria introduïa el concepte de la culpa, l'Esther també n'ha parlat d'això, em consta, i fa unes, de vegades, uns continguts a Instagram interessants sobre això, i crec que és una de les lluites també personals i col·lectives, no?, que tenim a les mans, ja diem que això, que allò personal és polític, doncs abandonar la culpa, intentar de manera conscient i proactiva alliberar-nos de la culpa, crec que és una cosa que allò que ens hauríem de posar a la llista de deures, no? Perquè la culpa és improductiva i al final ens o sigui, improductiva vull dir que no serveix per res i ens acaba doncs
Elisenda, però és el que costa més de treure't, eh? És el que costa més de treure'ns del mig, jo crec. Sí. Tota la raó, comparteixo, però costa molt eliminar la culpa del nostre sentiment, la vida.
Sí, per això, que no és una cosa que passi espontàniament. Llavors és allò com anar amb un pòstit enganxat al cervell sempre i dir, ei, culpa, fora. Jo almenys és un dels propòsits que tinc allò cada matí quan em llevo, culpa, fora, no? Cada partir d'aquí cadascú gestiona com pot. La qüestió dels permisos s'haurà de veure, no? Com s'ha fet, serà molt interessant veure dades de com s'ha assumit i com no, i també fins a quin punt alguns homes han aprofitat el seu permís, doncs mira, no? Mentre la dona també té el permís per donar suport o per passar l'estona, o fins a quin punt hi ha models com, per exemple, no? Que l'home es guardi algunes setmanes per estar sol amb la criatura quan la dona torna a la feina, que això és un model doncs que també permet repartir responsabilitats i deixar temps a l'home amb la criatura sense la omnipresència de la mare, que això també en termes de càrrega mental i responsabilitats i tal trenca dinàmiques i jo crec que és interessant. Però vaja, és una qüestió que crec que està al centre del debat feminista ara mateix, que hi ha diferents punts de vista sobre la qüestió de les baixes i és un, o dels permisos, perdoneu, i que és un debat que interessant, això que deia l'Esther també, no? que la baixa maternitat no s'ha allargat des de fa la tira d'anys i en canvi la de paternitat s'ha multiplicat, no? Haurem de veure com es manifesta això. Jo crec que és hora ja d'exigir la corresponsabilitat dels homes i la paraula que faig servir deliberadament és exigir, perquè és que no hi ha una altra opció i això és una cosa que depèn de mesures, evidentment, polítiques a nivell macro, però també depèn de les actituds individuals. Amb això no dic que haguem de deixar-ho tot en mans d'actituds individuals, però les actituds individuals estan travessades per milers de condicionants econòmics, socials, etc etc. Però que s'ha de tenir en compte.
Clar, al final, aquest aspecte de la pròpia consciència de la dona també és un aspecte important, no? De dir, la dona com a dona, no? Que defugint la culpa, absolutament, no es tracta de que la dona sigui absolutament culpable de res del que estigui passant en el seu entorn, i amb això tenim acord, no? Però al final aquest concepte de què és el que individualment cada dona pot fer en el seu entorn, també com el futur, no? Que és una mica com volia tancar la tertúlia, com a reptes de futur. L'Elisenda deia que cal exigir la corresponsabilitat o un concepte que ha sortit, vaja, que jo he anat llegint l'últim any i que crec que descriu perfectíssimament, que és el concepte de la cocriança, no? És a dir, que la criança de la criatura és una qüestió compartida, és una cocriança.
Pues sí. Jo, perdó, que el 2021 estiguem parlant d'això, és que em sembla... Vull dir que no és per un desprestigi cap a tu, eh?
No, només faltaria, però tens tota la raó del món, o sigui, al final...
Però que estiguem descobrint la cocriança al segle XX, o sigui, l'any 2021...
Però és que és així, És així, la corresponsabilitat i la cocriança és una qüestió que crec que la nostra generació, Elisenda, teva i meva la compartim segur, en el cas de l'Ester més o menys, en el cas de la Núria és una altra, també una altra generació, però crec que és una qüestió que s'està reivindicant des de les generacions que actualment són mares, i és un rol que estan tenint les generacions que estan tenint ara criatures. No sé si ho comparteixes, Ester.
Sí, està clar. Avui es parla més que mai de la cocriança, i si se'n parla és gràcies precisament al moviment feminista, que ha posat en l'agenda que la maternitat i tot el que implica ha de ser una responsabilitat no només de les mares, sinó també dels pares. I jo aniria més enllà, cuidar i criar hauria de ser una responsabilitat de la societat en general, perquè estem parlant d'acompanyar física i emocionalment els que seran els adults del dia de demà. Aleshores, és precisament el moviment feminista que avui estem tenint debats com aquest, perquè el feminisme ha tret de l'armari tota una sèrie de temes sense poc tabús. Avui podem parlar sense vergonya, sense tants prejudicis com abans, de la sexualitat femenina, de l'orgasme femení, de la menstruació de les dones i també de la maternitat amb totes les seves variants. Per tant, aquest és un element. I l'altre que volia dir en relació a la culpa, que abans no he pogut, que clar, tu també ho comentaves a l'inici, Mireia, en algun moment, quan deies a la meitat, abans d'anar a la publicitat. Clar, què passa amb les criatures durant tot aquest temps de pandèmia han hagut d'estar a casa amb pares, mares estressats, i aleshores les mares ens sentim culpables per tota aquesta situació. Però jo aniria més enllà, al final la culpa no és nostra, la culpa no ens pertany, la culpa és fruit d'un sistema patriarcal que ens diu que les mares hem de ser mares perfectes, mares sacrificades, hem d'arribar a tot, hem de ser a la vegada una bona professional, una superwoman, i aquest és un model de maternitat i un mirall de la maternitat al qual ens mirem, que és tòxic, que és inassumible, que és indesitjable, que em genera culpa i, per tant, em genera malestar amb l'experiència materna. I aquesta culpa, doncs, és fruit d'aquest sistema patriarcal que ens la genera com a mares, però també com a dones en general. Ens mirem també en un mirall de quina ha de ser la dona perfecta, on es sexualitzen i es cosifiquen els nostres cossos, i aquests cossos no tenen res a veure amb la nostra realitat, no? Per tant, crec que és molt i molt important denunciar, assenyalar, reflexionar que al final la culpa té unes causes estructurals i polítiques, que té unes causes socials i culturals i que no tenen a veure amb nosaltres. I crec que és la millor manera de desempallegar-nos d'aquesta culpa, tant en clau de mares com en clau també de dones més en general.
I el futur? Tenim 5 minuts, però em sembla molt interessant pensar, d'acord, aquesta és la diagnosi, hem arribat a la diagnosi, sabem què ens està passant, el futur, com s'ha de reduir aquesta situació? Com hem de canviar radicalment el que està passant, no? És a dir, de quina manera podem que la tertúlia de l'any 2022 tinguem aspectes positius a valorar respecte a l'any anterior, no? Quina creieu que és la clau en tot això? Núria, va.
Des del meu punt de vista, ja saps què diré, és campanyes d'educació, campanyes d'informació, campanyes de sensibilització per terra, mar i aire. Hem d'educar, hem de transmetre aquesta cultura per tot arreu. Pensem que tenim adolescents, noies, que estan vivint situacions, diguem, de masclisme al seu voltant, que nosaltres no havíem viscut, per exemple. Per tant, alguna cosa hem de fer d'una manera clara i directa en la cultura, en l'educació, a través dels mitjans de comunicació, les escoles, per tot arreu hem de fer entendre la importància del respecte absolut a la dona, als seus drets i, òbviament, l'equiparació de drets i el respecte més profund. I això ho canviarem només des d'un tema educatiu i cultural. No hi ha altre camí. Evidentment, haurà d'anar acompanyat de mesures legislatives, però el que realment hem de canviar és la manera d'actuar d'uns especialment d'altres. Cultura, 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 educació, campanyes. Terra, mar i aire.
Elisenda.
Jo crec que una de les claus és exigir l'acció de les institucions i de l'administració pública a l'hora de combatre els problemes que afecten a les dones, perquè els problemes a nivell laboral, a nivell de criança, etcètera, 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 no són problemes personals, individuals, sinó que són resultat d'una situació col·lectiva i del fet de que a nivell públic es posi l'accent, i quan dic l'accent vull dir el pressupost i els recursos públics, en unes coses i no en d'altres. Igual que, per exemple, en casos de violència masclista, les expertes ens diuen que a l'hora de fer el tractament als mitjans de comunicació d'aquests casos hem de superar la visió de que la violència és només responsabilitat de l'agressor individual que la provoca, sinó que també hi ha una situació que a nivell de polítiques públiques no s'està fent prou per evitar que allò passi, no s'està protegint prou les dones, és a dir, posar el focus en la responsabilitat de les institucions, hem de posar també el focus en quines polítiques s'estan fent i no s'estan fent per garantir la igualtat efectiva de les dones. I el repte també aquí pendent, que no és una cosa que haguem d'entomar nosaltres, que ja entomem prou coses, és que els homes que redefineixin el seu, la seva manera d'exercir la masculinitat. La masculinitat està qüestionada, la masculinitat clàssica, tòxica d'abans, ja no funciona, no? Doncs tant de bo aquests grups de criança d'homes pares que n'hi ha, doncs n'hi hagués més, i tant de bo els homes fessin seu el debat de com han d'implicar-se en les tasques de cura i quina feina els queda per fer.
Esther?
Sí, jo crec que hi ha una dinàmica a dos nivells. Una banda, el que veiem és que hi ha tot un moviment feminista en auge, fins i tot on podríem parlar d'una nova onada feminista a escala global, que està plantejant tots uns temes que fins fa poc eren tabú i eren silenciats, i això genera un canvi també en l'imaginari col·lectiu. En el cas, per exemple, de ma mare, que és una dona doncs, que es pugui caracteritzar per haver tingut una trajectòria feminista ni res d'això, doncs és una dona que avui en dia, ella em deia fa poc, és que jo sóc feminista. I m'ho deia perquè precisament fruit d'aquest canvi en l'imaginari col·lectiu i en el context social. Crec que és indicatiu com el moviment feminista ha posat en l'agenda social i política tota una sèrie de qüestions que fins ara i fins fa poc no hi eren. I penso que això és positiu i té una influència també, en particular, amb les noves generacions de noies. El que passa és que també hi ha moviments en sentit contrari, és a dir, les resistències encara són molt fortes. Ho veiem amb un auge de l'extrema dreta que fins i tot posa en el punt de mira en el moviment feminista i els drets de les dones. No és val a dir, no és anecdòtic que aquest 8M les companyes de Madrid no es puguin manifestar amb una delegació del govern amb mans socialistes que ho ha impedit precisament supeditant-se i acatant el discurs de l'extrema dreta que va estigmatitzar el 8M de l'any passat com un focus de contagis. Aleshores veiem que hi ha un discurs fins i tot antifeminista radical i més enllà d'aquest element, també amb l'imaginari col·lectiu la idea i la lògica patriarcal encara està molt, molt integrada. Molt integrada, i per això se'ns continuen cosificant els nostres cossos, sexualitzant-nos, enviant-nos idees de mare que hem de ser negades, que hem de ser sacrificades, i a la vegada casos de violència de gènere, doncs moltes vegades continuen sent menys tinguts. Per tant, crec que hi ha un camí a fer, que s'ha fet molt, però que encara falten i molts objectius per assolir. Però gràcies, jo crec que la lluita feminista, doncs poc a poc es van aconseguint.
Doncs gràcies a totes tres per ajudar-nos avui a situar-nos. Avui era d'aquells dies en què no volia parlar del 8M amb homes, amb tots els respectes pels tertulians que ens acompanyen habitualment, que ja saben que me'ls aprecio molt, però crec que avui som nosaltres les que hem d'explicar com ens sentim, i per això hem volgut compartir tertúlia amb la Elisenda Rovira, amb l'Esther Vives i amb la Núria Aymerich. Gràcies a totes tres, que vagi molt bé, una abraçada carregada de sororitat.
Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Gràcies a totes. Feliç dia a totes.
Adéu.